cada dilluns, ja ho sabeu, comencem parlant de salut sexual i avui li toca el torn a la nostra psicòloga i experta en aquest àmbit, Sílvia Palau. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlarem de la respiració tàntrica. Això, ara t'ho preguntava abans de començar, té a veure amb el sexe tàntric, que de fet recomanem als oients que recuperin aquest espai que vam parlar ara fa uns mesos, ja ho sabeu, que heu d'anar al web andorradifusió.ad o a les diferents plataformes de podcast, però és una dinàmica, podríem dir-ho d'alguna manera, alguna tècnica, que no només es relaciona amb la salut sexual o amb el sexe.
Exacte, no? Va molt més enllà. Vull dir, sí que és veritat que utilitza el tantra, perquè és aquesta energia espiritual, de connexió, cos i ment, però alhora va més enllà, no? Potser de ser conscient, d'aquest mindfulness, no?, del dia a dia. Per això jo sempre l'explico com molt més enllà de pràctica sexual, sinó que també pràctica de connexió amb un mateix.
De fet, quan em vas proposar aquest tema, em vas dir és que m'ho pregunta molta gent.
Exacte.
Per què creus que t'ho està preguntant molta gent?
Jo crec que ara busquem connexió. Més enllà del sexe, de plaer, de l'orgasme, no? Busquem allò de vull connectar amb la parella sexual o amb mi mateix, perquè em queda curt, no? Només l'orgasme. Aquesta part física és com que ja no és l'objectiu. Que, de fet, aquest és l'objectiu del tantra. Anar més enllà de l'orgasme o la pràctica física.
Llavors, expliquem una mica com funciona el tema de la respiració tàntrica, si et sembla.
Bueno, hi ha diverses tècniques que al final el que es proposa és l'energia que circuli, no? Per exemple, tenim la respiració circular, no?, que és la més bàsica. Aquesta és visualitzar com una energia sexual es mou pel cos. Què hem de fer amb això, no? Doncs inspirar profundament pel nas, val? Mentre porta aquesta energia dels genitals fins al cap, visualitzar-la que puja, que això ens costa molt, visualitzar. Jo sempre ho explico com una espiral que va pujant. No?
Com si tinguéssim una palleta, no?, d'aquestes que posàvem el Colacao quan érem petits, que anava pujant.
Que succionaves i anava pujant el Colacao.
Correcte.
Doncs més o menys. Doncs imagina aquesta succió i veure com va sentint que es va omplint el cos, no? Però d'aire, en aquest cas, de respiració. Això ho podem fer en moments estressants, al cotxe conduint, a la feina també. Vull dir que és una pràctica que va funcionar bé perquè et dona aquell moment de pausa i d'imaginació. Fas que la ment no pensi.
Que pensi només en com puja d'un lloc a l'altre.
Exacte. I lo interessant d'aquesta pràctica és que al final hem de veure com inspirem, puja l'energia, i quan exhalem, baixa. Seria com visualitzar-la, no? Com un looping, una mica. També tenim la respiració sincronitzada en parella, que aquesta sí que ja és més sexual, no? I més sensual, en part. El que hem de fer, doncs, ens posem cara a cara i mentre ens mirem, ens agafem les mans, ens recolzem front en front amb l'altre. Això ja produeix com un moment de connexió, de riure també, d'intimitat. Moltes parelles m'ho diuen, no? És que ens riem i per nosaltres ja està molt bé això, no? Vull dir, connectem. Llavors el que fem és inspirem i exhalem a la mateixa hora. Connectem, no? L'aprofundim. I quan es pugui, perquè això doncs, requereix un temps, no? Una connexió, motivació també, el que fem és a la inversa. Quan un inspira, l'altre exhala. Llavors es coordinen.
Val. Això, per què dius això de la intenció de tenir-ne? Perquè potser podem trobar-nos casos en què en una parella un diu que s'ha de provar i l'altre és en plan, bueno, vale, doncs ho provem.
Sí, és habitual que un membre de la parella doncs, tingui més connexió amb el cos o més energètic, més espiritual, i potser l'altre no tant, no? Llavors costa molt més. Per això dic que normalment hi ha un que, bueno, accedeix més que l'altre, no? I són pràctiques que les has de connectar amb elles, les has d'experimentar, has d'aprofundir, no?, i conèixer-les i formar-te en elles també.
I és possible que comencem amb molt poca intencionalitat i després ens acabi enganxant, no?
Sol passar això, eh? De fet, moltes parelles que no ho coneixien em diuen, doncs a mi m'ha encantat. De fet, he connectat tant amb mi mateix que m'he emocionat o he plorat i ho fan ells sols, no? I aquesta és la intenció.
Tenim dues tècniques, les que hem dit fins ara, eh? La respiració circular i aquesta respiració que dèiem ara en parella. Quina més?
Hi ha una que requereix més pràctica, que és la de contracció amb el sòl pelvià, més amb les dones. Vale. Eh? Aquesta el que fa és combinar la respiració amb cada contracció del múscul, com quan anem a tenir el flux d'orina. Doncs cada vegada que anem al bany, apretem, no?, i ja fem una respiració profunda. Llavors estem combinant i estem connectant amb el cos. No?
És a dir, quan s'apreta...
Exacte, contraiem el múscul. Llavors, quan anem deixant anar el múscul, exhalem.
Val.
Clar, què produïm aquí? Produïm orgasme, produïm plaer. Perquè estem fent contraccions.
Per molt
similars.
Que estiguis fent pipí, eh?
Exacte,
vull dir, aquí
sí,
que
sí,
quedi clar, eh?
Jo, de fet, ho recomano, no?, a moltes dones de quan estiguis al cotxe o això, a la feina, doncs, connectar amb el cos i produeix orgasme, al final.
Cuidao, que potser tenen un susto, eh? La gent de l'empresa on estiguem treballant.
Bueno, estem contents.
Sí, no, està clar. Està clar. Depèn de com vagi i potser tenim, no, un ensurt important. Però bé,
exacte.
Està bé dir-ho també, per, també en aquesta part més femenina, de dir que sapigueu que també ho podeu fer i que ho podeu fer vosaltres soletes sense tocar absolutament res, eh?
Clar, aquí està la tècnica, no? De dir, no us cal ningú ni cap moment concret, no? De dir, doncs mira, ara estic estressada, doncs vaig a produir endorfines com anar al gimnàs. I al final, no?, et produeix un benestar que, bueno, t'alleugera. Per això el tantra és tan important.
N'hi ha algun que sigui per la part masculina?
Ho poden fer també, al final. Aquesta contracció del múscul també ho poden produir. També genera aquest moviment.
I fa el mateix efecte?
És més difícil, requereix més pràctica, però sí, pot arribar a fer el mateix efecte.
Respiració amb contracció del sòl pelvià. Apunteu-vos-ho.
De fet, el gènere masculí, quan hi ha masturbació, ho poden fer. No? En cada masturbació poden respirar conscientment.
Ah, també? No, no, sí, amb això...
Aquí la feina és més difícil.
Clar, llavors t'has de concentrar en més coses.
Exacte.
Per dir-ho d'alguna manera, no? Alguna més de tècnica d'aquestes?
Sí, com a respiració no, però n'hi ha d'altres que són molt interessants.
Vinga,
no? De ficar les parelles d'esquena, no? I intentar-se tocar d'esquena, toques el cos de l'altra persona, exacte, per darrere. No? I produeix com una excitació, un plaer... No?
Ja, perquè realment també te l'estàs imaginant. Bueno, te l'estàs imaginant, sí.
Aquesta és la clau, no? El tantra vol que imaginem. Imagina connexió, imagina energia, imagina contacte. Per això és tan interessant. I per això sobrepassa aquest punt de pornografia. No té res a veure, al final.
No, al final és el que sempre s'ha dit, que la pornografia va molt més a sac, no? I el tantra és molt més tranquil.
És més natural. Són tècniques que es feien a la Índia de fa molts anys i, per tant, hi ha molt coneixement com a tal. El porno, per exemple, és diferent, no? Al final és un teatre que l'objectiu és tenir orgasme i produir-lo.
Correcte.
El tantra no.
Aquest tantra, ho deies, aquesta tècnica de posar-nos esquena amb esquena i palpar zones del cos, que no haurien de ser zones erògenes, o sí?
No cal. És la gràcia, no? De dir, potser li toco el coll, no? I vaig baixar l'orella, el lòbul... L'ombro, vull dir, al final és buscar riure també, no? El pessigolleig. No cal anar a la zona genital. Però això és tan interessant, no? Perquè produeix plaer, tacte, produeix connexió.
Jo crec que és el més important és remarcar aquesta connexió entre una part i l'altra. I és el que sempre hem comentat, que no ha de ser sí o sí una parella sexual que sigui la nostra parella afectiva, no? És a dir, ho podem fer igualment amb una parella que no sigui la nostra parella habitual, en cas de no tenir-ne.
Clar, i sona molt estrany, jo sempre els dic, de dir, quan esteu sols ho podeu fer. Vull dir, amb una masturbació, en cas de l'home, no? Doncs es pot retardar l'ejaculació, cosa que no se sap. Vull dir, amb el tantra, com estàs connectant tant amb el cos, pots controlar ejacular més tard i tenir plaer més tard. Per exemple, en cas de la dona, igual. Arriba a orgasmes més llargs, més profuns... Per això dic que, al final, un mateix té les eines per donar-se plaer.
I és el que sempre hem dit, que és molt important també conèixer a un mateix perquè la resta de coses siguin més profitoses o siguin més plaents.
Exacte. Per això ens falta, jo crec. Aquesta manca de buscar, aquesta manca de jugar amb un mateix, de, el que diem sempre, provar jocs nous, joguines... És com hi ha una cultura encara molt tancada, no? Molt tabú amb el sexe. I això és una pena. Al final, forma part de nosaltres.
De la nostra vida i del nostre dia a dia, en general. Vull dir, miris on miris...
Sí, sí, sí.
Sempre trobaràs algun input sexual, no?
Exacte. Sí, és com el llenguatge sexualitzat, no? Vull dir, sempre hi ha. Però hem de saber, doncs, tenir informació, si és real o no. Vull assessorar-nos bé, no agafar allò que veiem a les pel·lícules o les sèries.
De fet, l'últim dia que vas venir per aquí, ens vas parlar de diferents cultures i la seva relació amb el sexe. En aquest cas del tantra ens deies, a la Índia fa moltíssims anys, com ho descobreixen, això? No sé si has investigat també sobre aquest tema, de dir, hosti, mira, doncs, la primera vegada que es parla del tantra va ser, doncs, quan, jo què sé.
Clar, és que ells ho associaven a la part sagrada. No? La part més mística, és una cultura molt mística, no? A nivell de religió... Per tant, ells no ho veien com un acte sexual, sinó com un acte de plaer, que l'home té dret a tenir plaer, i la dona també, vull dir, per això és tan interessant, perquè al final és com que homogenitzen, no? I ells ho feien com en festes, abans que hi ha les orgies també, doncs, a la Índia també es fan, però no li donaven aquesta connotació tan sexual o de dominància com altres cultures.
És possible que a dia d'avui encara s'utilitzi en aquella zona... i que aquí s'estigui implementant perquè s'ha posat de moda?
Sí, com tot, no? Vull dir, al final es parla molt de tantra perquè està molt de moda. El tema energètic, tema xakras, tema... que està molt bé, eh? Però al final, clar, ho hem de veure que és una pràctica molt més profunda, no és una moda. I és una pena que fos una moda, perquè vol dir que desapareix.
De fet, una de les coses que sempre s'ha comentat, sobretot a xarxes o en programes que han parlat d'aquestes temàtiques o inclús sèries de televisió, és que per molt que no ens toquem amb la parella o amb el grup, com feien a la Índia, per molt que no et toquis sí que pots arribar a l'orgasme, amb els ulls tancats,
exacte,
que l'altra persona doncs passi la mà per sobre teu.
Sí.
Però clar, sí, sí. Això realment és molt difícil d'entendre també per la gent que ens estigui escoltant, jo m'incloc, de dir, si no t'estan tocant, no estàs notant absolutament res, com pot ser que arribis a aquest punt?
Jo crec que és el moment anticipat, no? De dir, no sé quan em tocarà, no sé què està fent, el morbo. Aquest morbo previ és el que genera més excitació, no? Bé, et toquen, ja està. Saps què vull dir? Però un moment, sense saber el que t'han de fer, com els ulls tancats, no? El que deies ara, és molt interessant. Per tant, ja produeix com estàs obert a l'excitació.
Això que ens pot aportar de positiu en les que serien relacions consolidades, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, al final és un moment, com deia, de connexió, no cal que sigui sexe en si. Per tant, ens pot aportar en parelles consolidades, doncs, innovació, canvi, experimentació i treure pressió, que això és molt important. Moltes parelles al llarg del temps, doncs, mira, doncs, la monotonia, no? La rutina, doncs, ja no tenen tant desig sexual i es veuen pressionades a que desaparegui. Per tant, amb el tantra aconseguim que això no passi.
És habitual que l'utilitzin o facin servir aquestes tècniques parelles que no són parelles com a tal, de parelles de dir, portem, posem, 3 mesos, 6 mesos, 1 any, 5 anys, 20 anys...
Hi ha grups de tantra, que això és una cosa que vaig descobrir, no? Que hi ha persones que es dediquen, doncs, a... És que sona malament, reclutar, o com diguem-li, assessorar, o
a veure, forma... Si es pensaran que és una secta.
Clar, clar, però entén-me, vull dir, que promouen el tantra. Per tant, sí que hi ha gent, doncs, que està oberta a sentir plaer d'aquesta manera, sense conèixer-se de res.
Home, això està molt bé.
Sí, sí, sí. També hi ha formadors de tantra, que també existeixen.
I això realment val tants diners com el que paga la gent?
Jo crec que sí, perquè en un moment on tu et veus molt, no, com dir-ho, amb aquesta desesperança ja, no? De dir, és que ja no gaudeixo, ja no, amb la parella estem al límit, ja no trobem cap pràctica que ens agradi. Jo crec que val la pena, perquè al final és un coneixement del cos amb l'ànima, que diuen ells, i el físic, no? I la part mental. I això amb el sexe en si no es pot aconseguir. Jo ho recomano molt, amb parelles que s'han quedat estancades, parelles que diuen, és que ja no sabem què fer, no? I ja ho hem provat tot. Els dic, heu provat la connexió? Se't queden així, això es prova? Dic, sí, amb el tantra. Per tant, jo recomano que es busquin aquests cursos. Sempre assessorats i que estiguin legalment, doncs...
Clar, perquè ens podem trobar, doncs, amb persones que... No, jo sóc... A mi sempre molt bé el tantra. I t'ho expliquen per uns preus...
Elevats.
Elevadíssims. I et trobes que després és un xurro de curs.
Un bon curs ha de tenir assessorament, formació, també que la persona estigui amb tu, no? Que els vagi guiant, i intimitat.
És a dir, no podem fer un curs de tantra perquè ens entenguem, o no hauria de ser un curs de tantra amb un grup de 20 persones.
Seria estrany.
O 20 parelles.
Seria estrany.
Seria un curs única i exclusivament per a aquesta parella o per a aquesta persona.
Com una teràpia, una sessió terapèutica.
Val.
Seria això, no? Doncs tenir una persona assessorada que els pugui guiar. Perquè és un moment molt íntim, de molta connexió. Si posem més persones, això es trenca al final.
Clar, perquè a més també et despistes, no?
Sí, imagino.
Clar, perquè és que... Clar. Si et poses en la situació, dius, si estàs sol en una sala fent, com dèiem, no? Una sessió, doncs amb la teva parella i amb l'instructor o instructora de torn, ja estàs concentrat en el tema.
Clar.
Però sí que és veritat que ens pot passar en molts altres tallers, que tu te'n vas a un taller amb 20 persones o 20 parelles més i no t'enteres de res.
Exacte.
Llavors, millor fer-ho amb sessions individuals o sessions de parella.
I un bon curs és el que no et pressiona. Què vull dir amb això? Doncs que no et pressiona a trobar la roba, no et pressiona, doncs, a tocar genitals, no t'han de pressionar.
Bueno, de fet, és el que hem dit, tocar genitals no és obligatori.
Exacte. Per això s'ha de perdre la por al tantra. Vull dir, no és sexe. Vull dir, no és una pràctica sexual com la masturbació. No. El tantra va més enllà. És trobar connexió, per això la respiració és tan important. Perquè respirar en si no és sexual.
No, perquè ho fem cada dia.
Però no conscient.
En cada moment, clar.
Aquí està. Jo recomano el dia a dia, i va més enllà del tantra, fer una respiració profunda per netejar pensaments i tornar a carregar.
Abans feia referència a l'inici, eh? O sigui, sí. Torno una mica més enrere, abans de parlar de la part sexual d'aquesta respiració tàntrica. Fèiem referència al tema de que ho podem fer a la feina amb aquestes respiracions circulars, com ens deies, no? De dir, agafes un moment d'estrès i tanques en una sala i dius, anem a respirar. Això realment, pel que fa a la feina, amb feines que potser la gent doncs, es troba molt estressada, amb molta feina o que veu que no hi ha un futur amb aquella feina, ens pot servir tots els dies, realment.
Sí, perquè estem en una monotonia de rumiació. Què vull dir? Doncs que els pensaments van, venen i no els controlem. I són molt pensaments molt distorsionats, no? Amb idees molt negatives, amb visions molt negatives, mai sortiré d'aquí, mai em contractaran en un altre lloc millor, no sóc bo, no? Aquest síndrome de l'impostor. Llavors, la respiració pot ajudar. És a dir, val, freno, no? Paro un moment, oxigeno, netejo pensaments, com dic ara, i és real el que estic pensant. Vull dir, de què em serveix preocupar-me tant i no ocupar-me'n de veritat? Deia ser un moment com de pausa, com quan et vas a fer un cafè. Jo sempre ho dic així als pacients, no? La respiració t'ha d'acompanyar i l'has de cuidar, també. Perquè estem acostumats a respirar de manera molt superficial, molt pulmonar, perquè ens entenguem, i que al final va més enllà, va molt més a l'abdomen, ha d'anar des de baix, com dèiem ara, no? Ha de pujar a la ment per netejar-la. Per tant, és un moment de meditació i de mindfulness, de desconnexió.
Quanta estona hauríem d'estar fent aquesta respiració, Sílvia? Perquè, clar, aquí et diran, no, és que jo només tinc 5 minuts per sortir.
Bueno, si són 5 minuts ja està bé. Al final és que inhalis molt més del que exhalis, no? Vull dir, al final, aguantar una respiració profunda i exhalar-la. Això ho pots fer en qualsevol moment. Anar al lavabo, rentar-te les mans, és el que deia ara. Anar a buscar el cotxe, caminant cap a casa. No et cal una hora, saps? I pot ser caminant, pot ser com tu vulguis. Perquè al final és aquest poder, respirem tot el dia.
I aquesta respiració l'hauríem de fer en els casos que hem comentat, en el moment en el qual estem en un pic d'estrès? O ho podem fer com aquestes rutines que a vegades fem ioga a primera hora del matí o fem abdominals a primera hora del matí, també podem fer aquesta respiració a primera hora i així ja tenim un dia potser una mica més tranquil.
Jo soc més partidària de la prevenció, perquè si ho fas en un moment d'estrès, potser no aconsegueixes aquest
no ho faràs
punt
bé.
Òptim. O ho faràs estressat, i llavors ja no tens cap sentit i no ho faràs més.
Clar.
Llavors, és millor el que deies ara, eh? Em llevo, bueno, va, com anirà el dia? Respirem, oxigeno i cap a la feina, no? Migdia, tinc descans, doncs ho torno a fer. I a la nit també. És com manera d'agrair-te, no? De donar-te aquest plaer. No et cal estar tan estressat com per respirar bé.
I a part això, també ens servirà per anar-nos, no?, entrenant, entre cometes, pel que dèiem, aquesta connexió interna, si ho fem tres vegades al dia, és com una medicació.
Sí, seria ideal.
Com quan et donen les pastilles al metge, que et diuen matí, migdia i nit, doncs respiració, matí, migdia i nit.
De fet, evitaríem segurament molts ansiolítics i molts antidepressius.
I en temes de salut com a tal, ara feia referència, eh? Ansiolítics, antidepressius, no sé si també tindria alguna part positiva en el sentit de malalties més habituals, com podria ser, doncs, jo què sé, un refredat, no ho sé, eh? Perquè al final és una part més mental, però...
Clar, és més adequat amb burnouts, no? Amb estrès, amb situacions de límits. Però sí que és veritat que a nivell de salut, doncs també, no? No aprenem a respirar bé. Per tant, no estem generant aquest canal que el cos necessita i va carregant. Al final no estàs alliberant el diòxid, no? Vull dir, llavors estàs retenint constantment. Probablement, no ho he vist, tindria que buscar estudis, però segur que
ara
sí.
Ara tens feina pel pròxim dia.
Feina. Segur que hi ha correlació.
El que sí que ens serveix, el que dèiem, per aquest mindfulness, per tenir doncs, una millor salut mental dins el que cap, perquè al final l'estrès de les feines o l'estrès dels estudis, perquè també doncs, molta gent de la que ens escolta està estudiant, aquest estrès... No els en traurem de sobre, tan fàcil. Tan fàcil en el sentit de no serà d'un dia per l'altre, que estarem un dia estressats i el dia següent ja no ho estarem. Però sí que és cert que potser aquest entrenament, al fer-ho cada dia, serà molt més fàcil que nosaltres puguem ser capaços de relativitzar-ho, no? Per dir-ho d'alguna manera.
I preveure'l, no? De dir, m'estic estressant. És a dir, aquest punt previ és que...
M'estic estressant.
És molt bo, perquè al final ja estàs dient, no vull arribar al pic d'estrès màxim. Llavors, allà aconsegueixes de, bueno, m'he d'estressar, perquè el que deies ara, és normal estressar-se, quan tens exàmens, quan tens una exposició, quan a la feina tens una entrevista, no? O et criden de recursos humans. Per tant, és normal aquest estrès, és saludable, perquè hem d'estar alerta. Però ha de baixar ràpid, no es pot quedar sostingut. Aquí és el problema.
Hi ha molts casos, jo, per exemple, aquí a la feina tinc una pilota d'aquestes antiestrès, que no sé si serveix, perquè... Hi ha molta gent que l'agafa i em diu és que no et serveix perquè no pots fer obrir i tancar molt ràpid.
Vale.
I els dic, no, però és que tu has de respirar com la pilota.
Molt bé.
Perquè és apretar fort i llavors després torna al seu lloc molt a poc. Realment això també seria una manera, si ho combines amb la respiració...
Sí, és que està fet per això,
de tranquil·litzar-se. Però sí que és veritat que hi ha gent que quan està molt estressada necessita fer el moviment molt ràpid.
Exacte, o córrer, o sí. com força, no? Trencar alguna cosa. Bueno, cadascú es coneix.
No, depèn de com vagi. Mm. Aquí ens aniria molt bé, jo crec, aquí a Andorra en general, i també en alguns llocs, repetir el que s'ha fet a també a alguns indrets, a països que tenim al nostre voltant, d'empreses que tenen una sala per tu anar a trencar coses.
Ah,
o sigui, tu pagues un tant i tu vas a trencar tot el que vulguis, dins aquell preu, clarament.
També recomano un psicòleg. També estaria bé en una empresa tenir un psicòleg.
També, això, mira, també estaria molt bé. Però sí que és veritat que si podem utilitzar... Veus, és que després ens diuen, no, és que aquesta secció de salut sexual només parleu de sexe. Doncs mira, no.
Exacte.
Avui parlem de feina, parlem absolutament de tot. I és el que diem. Si ho podem combinar tot plegat amb el que avui estem comentant, que és aquesta respiració... tàntrica per connectar amb nosaltres mateixos i ser conscients del que ens està passant, jo crec que és el més important.
A més, està molt bé el que em dius perquè, al final, el sexe és el resultat de com estem nosaltres. Sempre ho dic. Quan un moment de bloqueig sexual o no tens ganes, estàs apàtic, alguna cosa t'està passant.
I no és sexual. I potser no va tot bé i no és només el tema del sexe.
Exacte.
O no és només que la parella que tens al davant doncs no t'estigui atraient, que això ho hem parlat també moltes vegades, no?
Va molt més enllà.
Doncs, Sílvia, si et sembla, per tancar la secció, fem una última frase perquè la gent també tanqui tot el que hem explicat fins ara.
Jo vull que es quedin que no és només respiració sexual, sobretot, perquè no voldria que caigués en aquest error, no?, de dir que el tantra és sexual, sinó que és respiració conscient amb tu mateix, amb connexió, cos, ànima i ment. Per tant, incito molt i animo a que practiquin la respiració. I és tan simple com això, eh? 5 minutets, connectar, i segur que es troben molt millor.
Doncs nosaltres que ho deixem aquí, ja teniu feina, aquesta gent que ens esteu escoltant, a provar-ho. Si més no, provar-ho, perquè sempre va bé provar coses noves i si és una cosa que ens ha d'anar bé per la nostra salut mental, doncs escolta, això que és benvingut. Sílvia Palau, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
A vosaltres. Que vagi molt bé.